Lisboa. Sí, sí. Oh, mira, allò per mi va ser un cop que... És allò quan estàs un combat de boxa i et foten un pinyo i et despertes 3 dies després a l'hospital i dius, hòstia, un tramvia, un autobús, què m'ha passat per sobre? No, no, va ser el ball.
Que fas boxa?
No, no, però m'agrada la boxa. I de vegades veig tios que van molt gallitos i de sobte, quan es desperten, estan a casa seva ja amb una bossa de gel al cap, no? I dius, hòstia, què ha passat? Doncs allò, sobretot, és que ara parlarem de Messi, però potser, Messi estava al camp.
Sí, potser Sevilla a mi per edat, però aquest va ser horrorós. Clar, per la sensació que hi havia una aixeta oberta i que allò no hi havia manera d'aturar-ho.
Clar, és que fixeu-vos, Sevilla és una nit molt desgraciada, jo tenia mesos, no me'n recordo, però tothom que ho explica, molta expedició del Barça, anar a Sevilla, majoritàriament aficionats del Barça, però veus un Barça que arriba a una final i que la perds.
No calia aquest
el de mesos, de l'edat. Jo sempre dic el mateix, a més coincideixo.
Aquests joves,
no calia.
Coincideixo amb un
tu
de la
saps
taula.
El trauma que t'has estalviat, eh? Totalment. És un trauma menys, eh?
Jo sempre dic el mateix. Tinc la mateixa edat que Sergio Ramos i Rafa Nadal. Som del mateix any. Con Sergio ja tenim més o menys
bueno,
el mateix.
Bueno, sí, somos de la misma... De sí, la sí. misma
Sergio, tu, ¿cómo lo viviste, claro, desde la otra...?
Bueno, la verdad que en ese aspecto, pues no me acuerdo, ¿no?
Con tu casa. No, però sí.
No, sí, des de Madrid s'hi va sucar pa, però
estava con mis caballos y mis cosas.
Vale. Jo sí que recordo la nit del 2-8. A més, la tinc molt present perquè jo havia de ser a gol aquell dia comentant el partit, però vaig donar un resultat no molt clar en una prova de Covid i em van dir, millor no vinguis. I recordo després de molts anys...
Perdona un moment, què vol dir un resultat no molt clar?
El tens. No, vaig coincidir, amb Álvaro Benito, l'entrenador, comentarista Movistar, exjugador del Real Madrid, cantant de Pink Noise, vam coincidir els dos, ens vam anar a fer el test mutuament, dient, oh, mira, estamos aquí, perfecto. Bueno, mutuament.
Anècdota
fulgurosa.
Simplificava l'altre.
Complicant
molt aquesta
anècdota. Quina meravella. No era el test xinès aquell que va sonar.
No, dic, ens escrivim dient, oye, els dos...
Ara ho he pillat, sí.
Els únics que vam donar un resultat que no era molt precís, que no era ni sí ni no.
Un test d'embaràs. No, vols dir que et vas fer un...
Què veu fer? A veure, què veu fer, tio?
A més, va ser aquells que et troben sang i els dos marejats. O sigui,
sang?
No, sí, un test Covid d'aquests.
Però quin test has fet?
El serològic, aquell que es deia.
Sí, no? Hi havia, no era el test d'antígens, sí, sinó el test més
potent. Però se'n feien molt pocs d'aquests.
I car, era més car, eh?
I no va sortir...
Doncs va sortir, van dir, oye, Álvaro Benito i tu us quedeu a casa.
Hi havia més alcohol que sang.
Podria ser, i per això va sortir no determinat. Total, que feia molts anys que no veia un partit completament sol a casa, i recordeu el Tano Pasman aquell de River Plate?
Eres el Tano Pasman, no?
Totalment, o sigui, em vaig quedar fònic, però ensorrat, perquè realment el que va passar a Lisboa contra el Bayern va ser la sensació de que el Barça havia tocat fons, ensorrats, que no érem capaços ni de competir.
El que dèiem del dia després, no?
Però quarts de final. Sí, però... És que jo era la final de la Champions, per favor, la final de la Copa Europa. Quarts de final, quantes vegades ens han eliminat a quarts de final?
No, i a més que era la final sobrada.
Per favor.
Que el Barça era el trauma que mai... Bueno, la final dels pals quadrats, no?
Allò ja...
No, però vull dir que el Barça, la gent gran... veia que la final de Sevilla de dir, escolta, almenys abans de morir-me veuré el Barça aixecar la Copa Europa, sí, i tampoc.
A veure, que hi ha gent que recorda que a Sevilla a la València pedregaven els trens de tornada.
Sí, senyora.
Sí, senyora. Pedregaven els trens.
Mira, jo visc...
Marta, hi ha autocars.
Sí, jo visc a Hospitalet i els trens que anaven cap a Sevilla, sí, passaven per allà. I a l'anada... la gent anava contenta, feliç, les banderes, les bufandes, les botes de vi, perquè abans la gent anava al futbol amb bota de vi.
Clar, amb la bota de vi de pell. Sí.
Algun guarro la bufa? No s'ha de bufar, Però bueno, la gent anava molt contenta. A la tornada, la gent tornava feta pols i els vidres, alguns, trencats i escarrats, de que quan passaven per de determinades poblacions, merengues o antícules estaven esperant-los per fer-los botifarra i a pedregar-los. Sí.
A veure, ens acompanya una persona que també té un trauma. Senyor Gaspar, bona tarda.
Bueno, per mi...
Vostè, quina ens pot dir que va ser la nit més terrorífica?
Per mi la nit siniestra,
siniestra
va ser l'Atenes, tot i que jo vaig intentar parar aquella desangramenta.
Tenim un crucifix per aquí?
Perquè, bueno, allò va ser terrorífic i vaig intentar parar el partit, doncs, bueno, com vaig explicar d'aquest modo.
A final d'Atenes vaig estar a punt d'intentar buscar un sistema perquè s'apaguessin les llums i es tingués que suspendre el partit, perquè el Barça estava en un estat que no podia guanyar aquella final si no passava alguna cosa, i l'única cosa que se'm va ocórrer és parar el partit i interrompre el partit per falta de llum, com aquí no hi ha bàsquet, dius tiempo, pues, jo, pues el tiempo me'l busco jo. Va, anem a veure un puesto de un transformador, dic jo, no? Pues bueno, escolta, jo no sóc elèctric, però agafo un aparat o agafo el que sigui, carrego el transformador, però a més el partit se pararà, tu, i mentre que està parat ja no es podrà jugar fins demà. El Cristina ha temps de dir-los als jugadors, encara quedava molt partit pel mig, però bueno, en qualsevol cas, torno a repetir, el seny de la persona que m'acompanyava ja per anar a buscar el transformador va fer desistir.
Bueno, i si em dieu on està el transformador de Montjuïc?
Doncs es porta en directe, José María García. ¿Dónde hay gol?
En el Lechigrum Stadium de Zurich.
¿Dónde?
En el Lechigrum Stadium de Zurich, donde la selección femenina pues parece que se han tomado varios cafés porque están corriendo más que nunca y se adelantan en el marcador con gol de la jugadora número 12.
El nombre y eso, José María, que
todavía no lo tenemos confirmado, pero puede que sea Ollane, lateral derecho de la selección española en esta cuarta jornada de la Europa Nations League, o lo que es lo mismo, un cuento chino inventado por esa casa de citas que es la UEFA, la FIFA y la Federación Española de Fútbol.
José María, es extraño que no la conegue porque es del Madrid.
Y el fútbol femenino...
No, vamos a ver. José María, no.
Me aburre.
No,
home.
I a més, me pasa lo mismo que a los hijos de Messi viendo la gala del Balón de Oro.
Vull dir que, a més, ha estat en un corna i no havíem quedat...
Jugada estratègia de Montse Tomé.
No arribaven les jugadores al corna.
Com us deia abans, tenim un enviat especial. Ara explicarem on és exactament i què és el que està fent. Però el lligam entre aquest enviat especial i el que explicarà ens ve de la pilota d'or, no, Edgar? Perquè Messi va dir que bueno, s'ha de venir a Barcelona, s'ha de fer un homenatge, li agradaria, però clar, en unes condicions que permetin fer aquest homenatge.
Exacte, i suposo que ara anem a escoltar Messi el que va dir a París, no?
Sí.
Val. No, sí, doncs sí. El que us comentava abans, primer va fer un discurs a quan van a recollir el trofeu que va entregar Didier Drogba i companyia, i l'escoltarem perquè, sense dir el nom, però evidentment es refereix al Barça.
Tuve la suerte de, como hablaba Aitara antes, de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia, y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales.
Que gane muchos premios individuales, que es faci un homenatge al Camp Nou, i però aquest homenatge s'ha de fer quan el camp estigui preparat.
Exacte, que insistim, no estarà preparat fins com a mínim la temporada 26-27, perquè el Barça pot jugar, efectivament, la temporada que ve, sí, ja a partir d'un any i mig, ja podrà jugar al Camp Nou, amb una part del públic sense poder-hi ser, però en principi a partir de la 26-27 és quan ja estarà en plenes condicions.
Com veieu el calendari d'obres? Sou optimistes?
A veure, el que és la demolició va de collons.
Sí, perdó,
va molt bé.
Però els que hem fet obres a casa sempre sabem que la demolició és molt ràpida. La construcció es complica.
El que diu el futbol també, Xavi, que destruir és més fàcil que construir.
Sempre.
Però, a veure, jo confio que acabin... A veure, com a mínim, el pla aquest que el novembre, no? El novembre de l'any que ve, coincidint amb el 125è aniversari del club, doncs es pugui entrar, jugar... L'aforament, crec que deien 60%, el que no sé si es podrà assolir aquesta fita, però com a mínim que la meitat de l'aforament es pugui fer servir. Jo,
I us quadra el timing, pilota, o sigui, l'homenatge de Messi amb el Camp Nou acabat, aquesta mena de somni, no? Tal com el Madrid té aquest pla de Mbappé con el estadio hecho, no?
Ha de ser.
Florentino.
Va estar hecho, això no tenga ninguna duda, que Mbappé estarà aquí muy pronto y el estadio estarà totalmente
terminado. Aquests somnis que es fan els presidents.
Ha de ser així. Està tot organitzat, hi ha clàusules de penalització... van on time, per què hem de desconfiar?
Bueno, anem a veure com estan les coses.
Perdona, Marc, sí. El tema de l'homenatge, el club vol fer-lo com abans millor, en quan pugui entrar públic, i jo interpreto que és que ara tot està calent, el Messi ve de fer unes declaracions espectaculars i molt sentides, que fins i tot tinc companys que em van dir que es van emocionar i sentint a Messi, gent que es va emocionar, i gent professional, no. Però no l'aficionat, que suposo que molts aficionats també els hi va tocar, no? Però gent acostumada a sentir declaracions i dir, ostres, el que va de fer el Messi ahir, potser perquè estàvem una mica orfes de Messi, no?, parlant del Barça, i suposo que la directiva el vol fer en calent, Però jo personalment el que a mi m'agradaria és, un cop que es fa un homenatge a Messi, és que el nou estadi, a l'Spotify Camp Nou, estigués ple de gom a gom i tot acabat i tot perfecte.
No, però a mi em consta que és així, eh?
Clar,
em consta que fins que estigui el camp acabadíssim no hi ha homenatges,
doncs, avui,
perquè Messi es mereix l'homenatge dels homenatges.
Seria l'escenari ideal?
El què?
Saps quin seria l'escenari ideal? Que Messi jugués al Mundial com a The Last Dance, al Mundial del 2026,
sí, però
a Canadà, Mèxic i Estats Units.
Quan es juga el Mundial?
El 2026.
Però quin mes?
A l'estiu.
A l'estiu.
Exacte. I que aquell Mundial es retirés, acaba a Porto Lo Alto, guanyi o no guanyi, és igual. Que veiem una gira americana prou oficial i que la temporada següent, que seria la 26-27, amb el Camp Nou fet, que acabi jugant allà i ha retirat.
Sí, això seria fantàstic.
Com Boyan amb la selecció catalana, que volia jugar aquell partit contra Mali.
No es va fer.
No es va fer perquè al final va
haver... Dic que el mandat d'aquesta junta acaba abans del Mundial, del 26.
Però va més enllà de qualsevol junta.
Ja ho sé, però jo suposo que aquesta junta també té una miqueta...
No, a veure, va.
Amb el Giri, mira. Deu tenir certes ganes de fer-li l'homenatge a Messi.
Tira, Xavi, tira.
No, és com el president que posarà tallarà la cinta del camp i és el president que farà l'homenatge a Messi.
Sí.
Això no es cedeix.
Clar, la voluntat. A veure, la voluntat. Aquesta foto... Si vol o no vol, però la
aquesta
voluntat...
Aquesta foto no es cedeix.
Imagino, Xavi i Fernando, us en recordeu aquell gamper del 2010, quan ja la porta ja no hi era, i ja estava Sandro Rosell, però es va convidar la porta i van fer un petit homenatge amb aquell gamper? Sí. Doncs que, encara que la porta ja no hi sigués, o la continuïtat no hi sigués, que sigui qui sigui el president, que es faci un homenatge amb tots els
però
presidents...
Aquest és el món ideal, Edgar. És el món ideal, i el món de Disney...
L'Edgar, aquest de les persones més positius...
És fantàstic.
Però la vida és com
és. És fantàstic perquè ara fa 4 dies es van reunir tots els presidents... Es van reunir tots els presidents.
Exacte, que els vaig convocar jo.
Va convocar jo. En un acte preciós, en un acte de germanor, que tots els presidents s'estimen molt, i no hi ha ni una foto ni una imatge.
Sí, és veritat.
Però que és per casualitat o què?
No, perquè si no s'hauria d'utilitzar el Photoshop, i no volien.
No, per favor, perquè no van voler. Doncs, a Maidan no volien.
Amics i amigues, és que saps què passa? Que avui m'he llevat molt romàntic.
Ara.
Ai, gol!
Què ha passat?
Gol de Alexia Putella!
Carai, tu!
Alguien de juego jugada dentro del área de Sara Parañuelos que apura la línea de fondo, pase de la muerte al primer palo y Alexia Putella que solo tiene que empujarla porque llegaba ahogada.
¿Qué porten? ¿El braçalet de la bandera dels gais?
Es el braçalet de capitana de la selecció de Suïssa.
Ara hi ha una reunió a la selecció suïssa analitzant... Bueno, s'ha aturat el joc, eh? Sí, exacte.
Porque les estamos pegando un baño.
Sí, són 10 minuts i hi ha dos gols a favor d'Espanya.
En el derbi de los maletines, Suïssa 0, Espanya 2.
Calla-t'hi un poco, anem al Messi.
Assistència de Salma, que per cert ahir era a París, a la pilota d'or. En qualsevol cas, dèiem que ens havíem llevat romàntics...
Messi melancòlic.
Després d'escoltar, insisteixo, no són les paraules de Messi al Barça, sinó que són les paraules de... un noi dedicant-li al seu ex. Escolteu molt atentament.
Que sigo al Barcelona como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el club al que amo y voy a amar toda mi vida. Y obviamente que estar en el mejor equipo del mundo te da mucha más posibilidad y mucho más estar en el mejor equipo de la historia. Jugar con los jugadores que me tocó jugar al lado durante toda mi carrera y de haber conseguido los títulos que conseguimos me acercaron mucho más a los premios individuales. Si puedo volver a Barcelona, sí, obviamente que podría volver y que podría pasar. Voy a vivir en Barcelona, es el club que me vio crecer, que me dio todo, que yo di todo también por el club, que amo. Y por qué no, algún día poder colaborar desde algún lado. Sí, obviamente me encantaría a mí poder despedirme de la gente de otra... No. De otra manera, porque creo que quedó una sensación rara cuando me fui y
pues
creo que no está bueno, ¿no? Con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club a mí y yo le di al club que no terminemos de una manera que tengamos terminar. Barcelona es mi casa.
¿Te vas? Pues te vas.
Como la gente de Barcelona y bueno, si se da...
Venga, cállate ya.
Encantado de poder Messi. Estar, obviamente.
Bé, ara us preguntaré per Messi, també per l'Aitana Bonmatí, però abans hem anat d'excursió, sí. Perquè en aquest món ideal que t'estaven aixafant, Edgar, aquesta tarda, en què l'estadi s'hauria d'inaugurar quan toca amb un homenatge a Messi i tal. Part important és saber com està l'estadi. I com us deia abans, ho controlen algunes persones que estan fent d'observadors amateurs, com és, per exemple, Camp Nowhere. El vam conèixer aquí fa uns dies i al seu costat hi ha el Guillem Estadella. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois. Amb l'Eric, amb el Camp Nowhere, especialista a les obres del Camp Nowhere. Bona tarda, com estàs?
Què passa, Camp Nowhere? Aquí estem.
Home, bravo! Què passa, Camp Nowhere? El crit de guerra.
Absolutament.
Ens agrada molt.
He de dir-vos que té unes vistes privilegiades, no lo següent.
Bueno, però què es veu, Estadella? És un quart de vuit.
Descriu.
O sigui, jo estic veient a l'estadi, sense la tercera graderia, tot el que vindria a ser el forat que envolta les obres, com estan col·locant la grua, vull dir, es veu tot perfectament.
Però està il·luminat?
Està il·luminat, això?
Bueno, tenen llumetes aquí als obrers, sí que tenen una miqueta de llum.
Acabem de penjar les imatges perquè veieu exactament què es veu des de la finestra de Camp Nou, eh?
Sí. Bueno, és aquí un balcó espectacular que, Eric, tu, això, ho vas començar una mica entre broma i broma, podríem dir, i ara cada dia es fas tuits, cada dia estàs retransmetent això a través de les xarxes, s'ha convertit una mica en una feina, això, eh?
Sí, amb una segona feina. Però bueno, és un hobby i de moment mentre m'ho passi bé i continuï, bueno, això, gaudint de la gent també que em dona suport i mentre m'ho acabi passant bé, al final m'he fet gran avant temps amb aquesta...
Dir, és una mica de jubilat això, eh?
És totalment de jubilat, però ja ho dic, que si val la pena fer-se jubilat per algunes obres són aquestes.
Perquè tu ets del Barça, eh?
Sí.
Ah, vale, vull dir que no... Clar, i heu d'entendre que estem molt alts, vull dir, estem en un pis...
Quin pis és?
És un 14, és molt alt, això és una cosa molt alta, vull dir, he de dir-vos que... Ni m'hi apropo perquè realment la gent es veu molt petita, vull dir, jo tinc una mica de vertigen, jo no ho estic passant molt bé. Sí, exacte, estem al Sofia aquí amb una copeta amb l'Eric. No, amb un gin tònic, i és espectacular. I tot això com arrenca, Eric? Perquè t'hem vist a les xarxes amb el Camp Nou, però això quan comença? Quin és el moment que dius, mira, vaig començar a gravar les obres del Camp Nou?
Bueno, al final jo tenia la meva compte privada, anava penjant alguns vídeos, al final veus que penjo fotos meves i ningú li fa ni cas, i penjo qualsevol cosa d'aquí, tothom m'obria, ostres, a mon pare li encanten els teus vídeos, tal... I llavors amb els companys de feina comentant un dia van dir, ostres, hi ha gent que això ho fa i hi ha gent que el segueix, i hòstia, vaig a provar. Al final, tenint aquesta matèria prima aquí davant, era molt fàcil.
Hi ha alguna curiositat de les obres que hagis vist durant aquests dies?
Ara.
Alguna cosa que diguis, mira, aquesta gent ho fa d'aquesta manera, o veig que aquí anem tard. Alguna cosa que tu, com a expert, a les
alguna
obres
sospita,
del Camp Nou...
Una cosa que no vagi
exacte,
bé.
Alguna sospita que puguis dir-nos?
No, això va superbé.
Ah, mira.
Jo crec que van bé. Al final, només has de mirar com... O sigui, la gradualitat de la tercera graderia, de moment, aquella zona d'on han començat fa... dues setmanes o alguna cosa així, o tres, i ja està pràcticament amb tota la part de l'armadura de sota posada.
La zapata.
T'has convertit, perquè tu de què treballes, pots saber? Perquè et noto com molt expert en obres, eh?
Sí, a veure.
Del sector d'enginyeria.
No va malament el tema.
Tu te fastidia.
Però d'obres no tenia ni idea, eh? O sigui, és gent comentant-me coses del plan, t'estàs equivocant aquí, ho has de dir d'una altra manera. Jo, bueno, perdoni, senyor.
Pues claro, hay que...
Llavors, escolta,
sí, no, dic que anava a dir, molts veïns es van queixar, ho vam explicar aquí el temps afegit, que hi havia sorolls per les obres.
Que es fotin.
No. Ja vam explicar que els pisos ja hi eren, els que vam comentar, abans que el Camp Nou.
No.
Dic, però tu has tingut algun problema, ha tingut algun problema al Camp Nou, de sorolls, de camions, de sorolls fora d'hores?
Ho hem parlat també abans, justament quan hem pujat, i problemes amb el soroll no has tingut, eh?
Jo no, però clar, jo també, sobretot quan la feien avall de tercera graderia, sí que quan havien de picar pedra, sí que realment, si eres a casa, ho senties. Però ara ja no hi ha gaire soroll. O sigui, al final és com a molt una de les grues d'aquestes que és molt antiga i té orugues de metàl·liques i es mou i fa molt soroll, o realment no es nota tant.
No es nota tant. Bé, no?
Sí, és més el soroll aquest que pita les grues de quan es mouen enrere i tal, que més que pica pedra i tal.
Sí,
ara ho portem millor.
Clar, i la cosa és tant que l'horari el respecten, eh? Normalment acaben cap a les 9, vull dir que no hi ha cap cosa rara.
No, ara ja no. Des que vam passar la multa ja es comporta.
A veure, aquí hi ha una cosa, Estadella, ja que el Camp Nou és un observador privilegiat, nosaltres havíem posat tota la fe en que el calendari es compliria, perquè tu vas descobrir una persona... Bueno, que presumptament encara deu treballar a les obres. Bueno, que quan tot semblava que anava bé, va posar una miqueta d'aigua al vi i va dir que la cosa es podia allargar. Jo no sé si el Camp Nower coneix aquesta història i si ha vist desaparèixer algun capatàs des de la 14a planta.
Justament m'ho comentava, i tu creus que el Mario Duarte ha mort, no, també?
Sí. Jo crec que aquella armadura que ja han col·locat, per això s'han afanyat tant en posar-la, si t'hi fixes per aquí no n'hi ha tant de ferro, però allà hi ha molt ferro posat ja.
Podem dir que el Mario Duarte està aquí al Camp Nou, forma part de l'obra faraònica, eh?
Escolta, que no acabarien a temps, però sí que han acabat a temps aquella zona per posar-lo allà.
Hi ha una cosa que des de fora no veiem, vosaltres sí, que és què passa dins, perquè clar, nosaltres veiem l'estructura, les graderies han anat caient, que ja és una miqueta la història, ara falta la part de construcció, però a dins del camp què està passant?
Bueno, és que hi han com diferents grues, o sigui, podem veure com hi ha ara mateix obrers que estan com, no
com
sé
ara si mateix? Recollint.
Vull dir, ara mateix sí, tenim sí, quatre treballadors, de fet, amb una grua de la nostra.
No, però crec que poden treballar fins a les 8.
Clar.
Bueno, o fer soroll fins a les 8.
Poden fer soroll fins a les 8 i després crec que el problema que hi havia és que ells allargaven fins als 9, es van queixar els veïns, i després per la nit feien moviments de maquinària, que això tampoc es pot fer, tot i que no treballaven, però ja preparaven la maquinària.
Això no passa nada,
home. Ara,
és un soroll relatiu, eh? Vull dir, perquè al final... se sent el que comentava abans, ves el soroll de quan mou la grua que tira cap enrere, vull dir, ara mateix estan carregant un camió, que jo crec que el que hauríem de fer ara mateix és que el nostre Camp Nowhere ens faci aquí en directe una transmissió del que està veient.
Ara,
jo crec que,
ara.
Com si fos un vídeo teu, Eric, sí. Jo crec que aquí t'hauries d'arrencar...
I que comenci saludant hola Camp Nowhere,
en català,
sí. Saludant a tothom, vull dir, i fotent-li canya.
Ara,
en català,
Vinga,
agafa'm el micro de RAC1, tot que foli!
Què passa, Camp Nowhere's? Com estem? Bueno, doncs amb l'update d'avui... Ara mateix tenim la grua bivalva o alguna cosa així, es deu dir. Està fent el muret de contenció, vale? Que està entre Travessera de les Corts i el Camp Nou. Muret que estarà just tocant el que seria la tercera graderia un cop ja estigui feta. I res, han de posar això, han de posar material en aquest mur per quan estiguin construint tota la zona de baix de la graderia, doncs no es desplaci i no vingui cap a carretera de les Corts. I ara mateix poca cosa més està passant perquè ja han plegat, estan totes les grues plegades... I res, aquí estem.
Ja molt bé, molt bé.
Bravo. Un artista,
bravo. Gràcies, Estadella.
A vosaltres.
Una abraçada, Camp Nowhere's. Que vagi bé.
Adéu, Camp Nowhere's.
Farem una pausa perquè hem de parlar de Gundogan, de la fotografia, on s'hi ha sucat molt de pa, però no sabem si més pa que formatge.
Totalment.
Ara en parlem.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic.
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar.
20.000 invitacions. 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Pots estalviar només. O pots estalviar. O pots estalviar. I fer molt més. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració estalvia la teva llar i estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
Ara a Carrefour i Carrefour Ponés, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% per les properes compres. Només fins al 31 d'octubre. Carrefour.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
A totes les persones que heu fet possible que Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
És que el tema Gundogan, en vam parlar amb el Charlie Reixac, que ens, sí, ens va visitar. Veníem de la rajada després del partit, per dir-ho així. Després s'hi va sumar aquesta fotografia que ara explicarem, i tot plegat ha causat un cert estupor, no?
Sí.
Un aiguabarreig que hi ha gent que ho interpreta com si fos res i, en canvi, hi ha gent que creu que hi ha un tema. Però abans passarem un moment per la pilota d'or, perquè podem saludar aquesta hora, finalment, el flamant guanyador de la pilota d'or, que és Leo Messi. Leo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola. Bueno, la verdad que
no dormí gaire.
Leo.
Estoy contento,
sí, claro.
Alegre, emocionado, sí, claro. Campante, venturoso.
Madre mía.
Pero bueno, al mismo tiempo también estoy decepcionado, triste, melancólico.
¿Cómo?
Al mismo tiempo,
¿melancólico?
Melancólico. Vale. Porque bueno, me da bronca que todos los balones de oro sean iguales. Es una pelotudez, nunca mejor dicho.
¿Pero qué te preocupa? ¿Que el trofeo sea igual, todos iguales?
Sí, la verdad que...
¿Cuál es el problema?
Antonella me los coloca y no sé cómo diferenciarlo. A los músicos les dan disco de oro, de platino.
Sí.
Tengo un amigo que tiene un disco de alambre por vender más de 10 copias en una gasolinera. Pero a los futbolistas siempre la misma pelota pelotuda. Además, no está bueno que bueno, no le dieron ningún premio a mi papá.
Això és molt important. Això és molt important. Sí. Bueno, Leo, un abrazo, ánimo, eh?
El que organiza esto es un bobo. Anda pa' allá, bobo.
A ti i a tu papà.
Està de vacances ara el Leo, eh?
Ah, mira que bé.
Mai en mes de novembre havia estat de vacances.
I aquí et dirà que des de que va començar a jugar a la Major League Soccer està de vacances, però
ell a casa, el Leo a casa, té un museu molt xulo on hi té les pilotes d'or, però al costat hi té el tratge que portava.
Ah, sí?
Sí. Aquel de los lunares, el de Moki.
Guarda les dues
coses. Los calzoncillos y la bar, sí, també los tengo.
Els calçotets no l'he vist, però diríem...
Però tot emmarcat.
Però plegadet
tot en vitrines. Una cosa molt ben feta, sí, i molt maca.
Carai, tu.
Al Camp Nou hi havia les rèpliques d'aquestes pilotes d'or, també molt ben col·locades, sí, a un espai només de Leo Messi dins del museu. Ara, evidentment, hi ha el museu interactiu, perquè hi ha obres,
no hi ha res.
No hi ha res. Però vaja, hi haurà un museu en el proper estadi. Fabulós.
Us explicaré una anècdota després, recordeu-me.
De què? A veure.
Un tema de Messi.
Digue-li.
El Messi tenia un...
No mienta.
Hem de fer un separador, també. Eh? Tenim anècdota Fornós.
Tenien un restaurant.
No mienta, Fernando.
Recordeu, crec que era Enric Granados, potser, que tenien un restaurant.
Sí.
I allò que un dia, pues, amb gent que ha treballat pel Messi, van dir, escolta, anem a parlar de temes varios i tal, i reportatges, entrevistes, vale, anem a dinar allà al restaurant dels Messi. Anem. I arribem allà, molt bé, la veritat que van tancar, però es menjava, almenys jo aquell dia vaig menjar i veure, espectacular, molt bé. I hi ha una vitrina, i allà dintre hi ha una bota d'or, no pilota d'or, una de les botes d'or de Leo Messi, que té unes quantes. I jo dic, ostres, que xulo, això per la clientela està molt bé i tal. I dic, mira, faré una foto i diré que he estat al restaurant del Messi i que qui vulgui pot venir i veurà una de les botes d'or de Messi. Em diuen, no ho facis.
Ai.
Jo dic, ostres, però per què? Però si és collonut això i a la gent li pot agradar. No ho facis perquè el Leo no ho sap.
Ostres,
l'hem agafat i ho hem portat aquí, però ell no ho sap, amb la qual cosa, millor no ho expliquis, no ho diguis, qui vingui que s'ho trobi, però no fem publicitat.
Anècdota Polo.
Home, ja està muntat això, a veure, Lucas, torna i mira que ràpid.
Anècdota Polo.
Bravo, anècdota Polo, i el separador muntat
per la taletxa.
Bravo. A veure, Leo Messi per una banda, però també Aitana Bonmatí.
Hombre, Aitana Bonmatí, quina il·lusió ens va fer veure. I a més, el Xavi Torres, que està treballant amb algú molt interessant. No podrem avançar, no podem avançar, però tens a Xavi Torres, eh? Fins aquí podem
llegir.
Ja ho sabeu?
No, crec que ja s'ha dit, no?
Sí, estic... Fa més d'un any que estic rodant amb ella, perquè...
Carai.
Sí, en època del regnat d'Alèxia.
Anècdota Torres.
Oh, molt bé.
Això és informació, Torres.
En època del regnat d'Alèxia, alguns oloràvem que això acabaria així.
Sí,
i fa més d'un any que estic rodant amb ella i aleshores ja veurem el format, si serà amb capítols, amb una pel·lícula, amb documental, però sí, aviat tindrem una cosa xula.
Com has viscut aquesta explosió Bonmatí?
Doncs de manera molt especial, com és ella, perquè és que una miqueta com la pel·lícula que he fet de l'Unzué, eh? Ens interessa el futbol, però no molt. Mm-hmm. Ens interessa molt més tot el que és aquesta noia, no? Que té moltes coses. És que val la pena conèixer com una persona de 25 anys és tan compromesa amb tantes coses. Mm-hmm. I té un caràcter molt especial, no? També perquè ha rebut una...
els pares, es parla molt dels pares,
sí, són professors de literatura catalana, però són persones compromeses amb el món i la veritat és que penso que agradarà perquè és una futbolista indiscutiblement, aquest és el seu ofici, però és va camí de ser una personalitat.
Sí, a més molt compromesa, com diu el Xavi, a més amb ell vam coincidir amb el Xavi, que també ja estava rodant a la seva localitat. Va inaugurar un Cruyff Court, que és un camp de la Fundació Cruyff
per a la seva localitat, no,
a Sitges.
Que ara en mataran.
Perdona, Sitges, però sí que
a Sitges ella és d'Arribes.
Sí que el seu poble...
És a dir,
la seva zona, la seva àrea...
Terrassa, eh?
Però sí que és veritat que ara sí, Arribes va fer un pati 14. Com un pati 14 és com un Cruyff Court, però és simplement posar una miqueta maquilla les escoles que doncs, tenen uns patis potser en desús, i veure l'Aitana com està, que no té rellotge, jugant amb els nens i nenes, com s'implica, veus com quina persona és, més enllà de la
fundació. Això és el que volem veure, eh?
Amb les refugiades, per exemple.
Ah, exacte. Un
màxim compromís. A la final de la Champions, per exemple, li hem donat la samarreta que es va posar i la va portar, una samarreta blanca que deia Welcome Refugees, fins que l'idiota de la UEFA li va fer treure perquè en els partits de futbol no ha d'haver política.
Li va no ha d'haver missatges, dius.
Li va dir política.
Ah, no? Molt bé.
En fi, que val la pena, que ens ho passarem bé.
Doncs sí, a més, ja saps que Toni Clapé sempre posa en valor els documentals que
sí,
on Xavi Torres hi posa la signatura, amb el Santi Padró
una
i companyia,
sèrie,
que tenen una equipa.
No?
Sí, ja veurem.
Ep.
Saps què passa? Dic perquè així es dura més. No?
Els formats, a vegades, els que manen, et condueixen cap a una via o...
Només una pregunta, tenim alguna data possible de que ho puguem gaudir amb crispetes des de casa o encara no hi ha data?
No.
No? Val, perfecte.
Però un regal de Reis, què?
No. Serà després.
Més endavant. Bé, doncs ja ho sabeu, eh? Va ser ahir millor jugador del món, per davant de Sam Kerr, futbolista del Chelsea, també de la seva companya al Barça, que per cert acaba de fer una assistència aquí contra Suïssa, ho sap bé el senyor García.
Minuto 31 en el Legion Stadium, sí, y el 0-2 en este partido de fútbol aburrido como un bidet.
Vamos, poño. Doncs,
després comentarem, pobre, ha dormit poc, perquè de París ha viatjat directament a Suïssa per jugar aquest partit, compromesa fins l'últim moment. La vam escoltar també parlar, i com no podia ser d'una altra manera, va recordar del primer club que la va veure néixer i créixer, el Ribas, després del Cubelles i, lògicament, del Barça.
M'agradaria continuar per agrair als tres clubs on he jugat. Fede Ribas, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies. I sobretot al Barça, al meu club, encapçalat per l'avui present aquí, president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú creia. per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple? Som un club referent mundial.
Bueno, ja tenen el que volien, eh? Les
nenes, a veure què diu, senyor Recasens, que d'aquí...
Bueno, ja...
El Xavi Torres estava explicant coses molt maques. Sí, el Fornós ens ha posat la Itana. Ara
sí, bueno, la d'allò, li dona la pilota de l'oro, el Rubiales, l'atur, ja no podrà fer res més, ja l'han deixat invalidat de fer cap càrrec. Sí, sí. I escolta, el futbol de les nenes femenines, que no se'l mirava ningú, no. Van muntar tota aquella història que si m'ha dado un piquillo, que si m'ha donat un piquito, que si no sé què, ara fan els partits per la tele per no enfadar a les senyoretes, i a sobre li donen a la gent i bona nit aquesta, la pilota d'or, que abans només els donaven als homes, però clar, ara també per tothom, no?
Va, quin rotllo.
Si realment, dit, jo vols que...
Adéu-siau.
A dormir.
No el sentim. Calla. Li hem tallat el micro.
No li costi el micro, José María García.
Tiene derecho a expresarse.
No tiene derecho para decir esto. No tiene derecho. Calla-te ja, també. Solans.
De les declaracions polèmiques de Gundogan, tot i que són més polèmiques les del senyor Recasens.
Molt més, sí.
Però en tot cas, encara cuegen. Jo crec que fins i tot poden cuejar més, depèn de com vagin els resultats del Barça, això ja ho veurem aquest mes de novembre. Però avui, a Mundo Deportivo, a Fernando Polo, posava una mica de llum a les diferents interpretacions que es poden fer d'aquestes declaracions. Ell, amb les seves fonts del vestidor, explicava... Clar, ens fem preguntes, no? Tots ens hem preguntat què va passar? Es va enfadar perquè va veure la plantilla poc emprenyada o massa conformista? Li va grinyolar potser alguna reacció, alguna actitud al vestidor, algun somriure? Fernando Polo, a veure.
Però abans de Fernando Polo, escoltem el mestre que deia Reixac ahir.
Què deia Reixac ahir? Que ell pensava que els draps bruts s'han de rentar a casa.
Jo particularment, com a jugador i com a entrenador, sí, jo crec que, per exemple, hagués sigut millor anar-se'n tot cap a casa, i l'endemà al dematí, quan surts allà al camp, que s'ajunten tots, el gondolant diu: míster, puc dir quatre paraules? I el míster diu: digues, què penses? I ell fotre aquesta parrafada perfecta. Però què ha passat amb aquest comentari? Que portem ja dos dies només parlant de que si una cosa, que si una altra, i escolta, i tothom diu: i per què ho diu això? I per què ho diu? Saps? I per què? I llavors ja comença a haver-hi, pot haver-hi mal amaró. Et diré encara més, que això amb mi i amb el Cruyff havia passat. Jugadors a dir: míster, volem parlar els jugadors sols, foteu al camp. I marxar el Cruyff i jo, i els quatre que estiguin els plats pel cap, se'ls tiraven els jugadors.
Entre ells. No criticam-vos a vosaltres, sinó entre ells.
No, i ells no sabien ni a qui criticarien. Vull dir, escolta, míster, sí, pot fotre el camp vostè i tu també, va, fotre el camp. I es quedava allà i deia: tu, però què fots, tu? No sé què. I es barallaven allà entre ells, i s'ho deien a la cara. Però és més normal, això, diguéssim, que fotre, que escampar-ho tot pel carrer.
Esteu d'acord o no amb això? Ara ens expliques el teu article de Deportivo i la visió que va veure Gundogan allà en aquell vestidor, però esteu d'acord?
Ells són esportistes i, per tant, des del seu punt de vista, lògicament, jo sóc periodista i estic encantat que parli.
Clar.
Jo, mira, sí, però hi ha gent que... Perdó, però hi ha gent que diu... Està bé que ho hagi fet públic perquè és encara més toc d'atenció que fer-ho dins.
Sí, a veure, jo entenc el Charlie, perquè és veritat que el primer que li has de dir alguna cosa és... el que tu creus que s'està tocant la pera. Jo crec que el Charlie té raó, i a més, ell ho ha dit, és que això genera que hi hagi aquest debat de qui ho ha fet, qui ha rigut,
el que està passant ara.
Qui no ha ficat el peu, qui no treballa
Fantàstic.
Molt... Clar, però vull dir, al final, jo els entenc perquè els posa al foco i ell és esportista. Però és que, des de fora, i veient la deriva que porta el Barça en determinades competicions, per exemple, la Champions, que aquest any ha revifat, però porta dos anys, sí, no, que no passava de la fase de grups, doncs, i hem parlat abans del 2-8, ja no vull recordar-ho més, home, potser va haver un electroxoc d'algú que digui: nanos, si perdem contra el Real Madrid a casa, al minut 92, quan el lateral del Madrid s'entra sol, i el mitja punta que tothom sap que porta 12 gols a la Lliga,
remata
i
sol,
que entra de segona línia molt bé, el millor d'Europa, remata sol, tenim un problema. Doncs traiem el problema, posem-lo a la superfície i que tothom en parli.
Però tu què saps de dins del vestidor?
A veure, clar...
S'ha dit de tot. Mira, que uns parlaven per telèfon.
Hi ha hagut companys que han dit... que va ser perquè va veure dos companys mirant el telèfon i rient. A mi això no m'ho han dit, però no descarto que hagi vist alguna actitud una mica frívola dintre d'un vestidor on ell està acostumat que una derrota dolorosa contra la terra rival i que a més t'allunya del cap de la classificació, doncs ha de desembocar en un mal rotllo i en una discussió interna de per què m'ha arribat això. I puc entendre que ell digui, no, em grinyola això, no ho entenc. Ara, a mi el que em diuen és que també ell, gent que està dintre i que el coneix mínimament de lo que porta aquest home aquí, que porta 3 o 4 mesos, que és un líder, perquè és un líder i està capità del City, que ha aixecat 3 títols, entre ells la Champions,
4
o 4, vale? El darrer any, el darrer any, doncs que detecta manca de lideratge
de qui?
Bueno, al camp i a la caseta, que detecta també que potser més que estar trist i enfonsat, el que has d'estar és cabrejat com una mona.
Claro.
És a dir, una reacció més visceral, no d'enfonsar-te, sinó de, escolta, tio, això com es pot passar? Tu no te'n vas tranquil·lament a casa després de perdre a casa contra el Real Madrid. I després hi ha un factor que potser també vam veure, que és que el Barça, a la segona part, amb el partit controlat, minut 70, els que entren al camp, en lloc de pujar el to de pressió i d'intensitat, el baixen. I torno a lo d'abans. Carvajal, minut 92, centra sol. Bellingham, minut 92, remata sol. I en el 1-1, Bellingham, que és un dels millors golejadors del Madrid, per no dir el millor aquesta temporada, xuta sol. I diu, escolta...
A veure, Xavi Torres,
arrufes el nas. Hi ha coses que en teoria hem de saber, i no poden passar.
De què l'arrufes?
No, l'arrufo perquè al final el futbol és un joc d'errors, i que Bellingham faci l'1-1 quan, per exemple, Gavi ha estat el millor jugador del Barça en tot el partit, marcant precisament Bellingham, doncs pot passar. Jo crec que en això pot passar. Jo el que...
Però el 2-1 és més difícil que passi. Pot passar, però vull dir... Però dic que els professionals viuen d'aquests detalls, d'intentar minimitzar que el lateral centri sol i que el tio que entres a una línia remati sol.
Però més que això, jo crec que més que això, ell ha de... És a dir, si el que es queixa és del que ha vist dintre el vestidor, jo he de criticar Gundogan, perquè al final tothom viu les penes de maneres diferents. Hi ha gent introvertida que no es posa a cridar i hi ha altra gent més extrovertida que es posa a donar cops i trenca els vidres, però els dos ho poden patir de la mateixa manera, no? Jo, pel que passa després, critico Gundogan. Si el seu missatge va per al que passa dintre del partit, és a dir, del futbol, és a dir, jugues bé mitja hora i després comences a tenir por a guanyar i comences a tirar enrere i exhibeixes una falta de personalitat i de mentalitat preocupant que acabes per exhibir pànic per perdre, que és el que va acabar passant, perquè jo tot això sí que estic d'acord. Al Barça al final li falten moltes coses, no? Però també a l'entrenador, que quan hauria d'haver juntat l'equip el que fas és estirar-lo, i Rafinha, Lewandowski i Lamine el que fan és estirar l'equip. Què passa aleshores? Que el Madrid és un equip fantàstic per anar i tornar d'àrea a àrea, no? I en canvi, doncs, el que va passar va ser el contrari, no? I també que un tio tan exigent veu que potser cada setmana hi ha masses dies de festa.
Que és un altre element
molt interessant.
Home, a veure, és cert que hi havia 14 dies sense descans, i pel que hem pogut saber, per tranquil·litzar socis i sòcies que estiguin preocupades ara mateix, dins del vestidor la família segueix indestructible. Aquestes paraules, lluny de crear polèmica al vestidor, els ha unit més, i que sí que hi ha hagut un debat fora des del dissabte que parlem d'això, però que a nivell de vestidor només pensen en començar a treballar demà després de 2 dies de descans i pensar sobretot en com guanyar la Reial Societat, que saben que hauran de mastegar sorra, és el 5è, ve per darrere i serà un partit molt complicat. Per tant, en aquest sentit, jo crec que ja això pot anar caminant cap a una altra banda.
De Gundogan s'han dit moltes coses, i que ell també estava descontent des de la seva arribada, no? O que hi havia algunes coses, Edgar, que no...
Bé, sí, no
li havien acabat de convèncer, no?
Això és una cosa que s'ha comentat i que avui... de fet, amb les declaracions de Gundogan s'ha comentat que també és un tema cultural. Recordem que Gundogan és alemany, que és una persona amb un caràcter molt diferent que el que podem, o la forma de viure les coses molt diferent que aquí, I que en aquest sentit, i no té res a veure amb el vestidor, s'ha comentat, avui llegia amb l'Esport, que quan va arribar al Barça es li va prometre que rebria de tracte d'estrella, de fet, bé, se'l va fitxar com una de les estrelles del City, i confiava a rebre ajuda a nivell de logística, una mica que no va rebre. Recordem que Gundogan arribava amb un nadó de mesos, i que, per exemple, doncs, va ajudar a buscar habitatge, amb el transport, atenció a la família, i que es va queixar al club. Però clar, és un tema de club que no té res a veure amb el vestidor ni res d'això, però que ja et demostra una mica també aquesta cultura alemanya.
Em sembla sorprenent, que després no hi hagués infraestructura al Barça. No hi ha infraestructura al Barça.
I després que ve del City, que és molt diferent al Barça en aquest sentit.
No es busca un pis? No,
a veure, és veritat que no.
Una casa a Castelldefels? A veure,
això l'Edgar té anècdota formosa.
No, hi ha anècdota, simplement aquesta funció.
Ajudó a Lewandowski a encontrar piso.
No, al final...
A més, és normal aquest, que vol viure dintre de Barcelona. Viu a Barcelona.
Sí.
Viu aquí a prop.
De fet, sí que és veritat que no és fàcil, i tots ens hem trobat alguna vegada, a l'hora de trobar a casa...
No doni més detalls.
El Xavi viu aquí,
no? No, prou, sí, ja.
De fet, no té un no, amic que es conserge el senyor Regal. Sí. No, això és veritat, un dia em va acompanyar.
Sí, jo Ramiro, una... el Xavi viu aquí.
No, diguis d'aquí,
el Xavi. Vostè sabia alguna cosa d'allò? Va explicar un dia, però no va acabar d'explicar.
Sí, que té, que el menjador dona aquí amb el...
No, no, diguis res.
I sempre veus unes finestrals amb uns llums que mira, i són.
Ja prou ja del cas del Xavi.
Va juntar dos pisos.
Sí que és veritat que el Barça té un departament d'atenció.
Tiro un tabique.
Sí. Hi ha un equip d'atenció al jugador, antigament ho feia el Pepe Costa, que va marxar quan Messi va sortir del Barça. Ara hi ha Joel González, que el recordareu, va ser medallista olímpic d'or, precisament a Londres 2012, de taekwondo, una persona fantàstica, que és un dels responsables a l'hora d'intentar ajudar els futbolistes a tot el que necessitin.
És que em sembla raríssim que arribi aquí Gundogan i no li passin un link de fotocassa.
No, però el que passa és que és molt complicat. Per exemple, un exemple, Lewandowski volia una casa molt concreta. Això per molt Joel González o president de Fotocasa. No, sí que buscava una peculiaritat. Volia una casa on hi hagués un espai, per exemple, on ell pogués treballar a nivell nutricional i a nivell, sobretot, físic, des de casa. I al final tu vas buscant coses i no és tan fàcil. Si quan busquem per nosaltres és complicat, imagineu-vos quan ve un futbolista de fora, amb la família, amb les seves exigències, les seves històries, si parles amb gent d'hotels, i la de coses que demanen les celebritats. Ja no parlo de futbolistes, Beyoncé i companyia, quan entren a l'hotel, les cortines han de ser de color carbassa, la banyera s'ha d'obrir per l'esquerra i no per la dreta. Doncs clar, normalment, quan vens amb una sèrie d'exigències, és complicat trobar a la primera escoles, cases, en una ciutat nova. Llavors és complicat. Segurament devia trigar una mica més, però hi ha un departament que s'encarrega d'això.
A veure, que hi ha telèfono d'Aludidos, on hi tenim el Jordi Alba.
Hola, Jordi. Alba. Y bueno, la verdad es que entienden mucho al Gundogan.
¿Sí?
Le entienden mucho, porque yo cuando va a llegar al Barça, pues me va a pasar lo mismo.
¿Ah, sí?
Necesitaba ayuda en las infiltraciones y ninguno me va a ayudar a decir quién me dedica a nada. ¿Eh?
Pero tú estás hablando de las infiltraciones para jugar, ¿no? Dels partits.
Sí, tan, yo ya te digo, sí, me dedico. Se me estaba cayendo el cabello, que no veas, y necesitaba infiltraciones al cap, injertos d'aquests.
Yeah.
Y no me van donar el telèfon de ningún médic, ni me van pagar un viatge a Turquia, ni res. En canvi, me van oferir classes de català, que jo sé de l'hospitalet, pues, de naixement, no necessito per anar.
Oh, claro, si lo habla
perfectament. Oh, clar, sí, perfectament.
Tot te lo van perfect.
Allí quan nos posem en lo descampat i aixequen el capó del maleter.
Ja ve, la part perfect.
I ara ven el per què.
Y los frenazos, los derraps.
Los derraps, ahí dejem la mancha.
Los derraps con el coche.
Dejem la mancha en el suelo.
Han escut una nova parella.
De fuel.
De fet, Bé, avui és vigília de Tots Sants, Edgar, i tens història terrorífica.
Sí, tenim història, família. Perquè un dia com avui fa...
És anècdota fornós?
Sí, anècdota. Sí.
Ara.
Home, ara.
Un altre. Anècdota fornós.
A veure.
Anècdota fornós.
Correcte. Avui fa 8 anys,
Avui fa 8 anys d'un dia memorable, històric. 8 anys, anem a l'estadi Coliseu amb Alfonso Pérez Muñoz.
Oh.
Jornada 10 del Campionat de Lliga, un 31, evidentment, d'octubre, en aquell cas del 2015. Getafe 0, Barça 2, gols de Neymar i Suárez. Però aquell partit no va passar la història. Aquell partit, aquell dia, va passar la història per això.
Sí, bueno, yo creo que, ya te digo, es mi sensación desde... Mi sensación desde dentro.
Era yo.
Halloween.
La madre que me parió.
Vaya persona.
Sabates.
Mira, aquesta, us poso, context, us poso en situació context, perquè la gent pot estar flipant. Aquesta senyora que estava comentant és Luz Monzón, treballava al departament de premsa del Getafe i ja no hi treballa, no per això, sinó perquè ha canviat de feina. Però què va passar aquell dia? El Barça acaba el partit, els jugadors van a la dutxa i automàticament després alguns d'ells, que ara direm noms, comencen a disfressar-se i a maquillar-se. Dels monstres més temibles de Halloween que us podeu arribar mai a imaginar.
Algun dels dos hi éreu?
No, jo no.
No?
Vaig viure la crisi, perquè va haver crisi a la redacció.
Hi va haver un pollastre, jo i en el club.
Ara ho explicaré.
Però us explico de seguida. La intenció dels futbolistes era anar a fer caliu i a fer bromes als periodistes que eren a la zona mixta. De fet, una que va pagar la novetada va ser Laura Brugués de TV3, que mentre entrevistava a zona mixta va saltar un monstre anomenat Piqué i va saltar por a Laura.
Això vol dir que la disfressa la portaven. O sigui, totalment intencional.
La portaven, però jo que vaig viatjar amb ells no sabíem que portaven disfressa. De fet, ningú sabia fins que va acabar el partit. A partir d'aleshores, van a la zona mixta a buscar els periodistes. S'acaben confonent perquè anaven amb màscares, no acabaven de veure bé on acabaven anant i justament van cap a la sala de premsa. Acaben allà, però de forma accidental no anaven a anar cap a la sala de premsa. Què passa? Els entrenadors de Barça i Getafe ja havien acabat la roda de premsa, per tant, en teoria no hi havia d'haver ningú. Però què passava a Getafe? Que com la zona mixta, que és la zona on surten els jugadors perquè els periodistes els entrevistin, era al costat de la sala de premsa, sempre posa el Getafe un futbolista a parlar a la sala de premsa. En aquest cas, Víctor Rodríguez, ex del Barça, per cert, que havia passat per les categories inferiors, estava parlant i de sobte entren els jugadors a meitat, disfressats a meitat de la sala de premsa. Tothom espantat, Víctor Rodríguez no sabia on mirar, Luz Monzón, que era la cap de premsa, cridant, esto es una vergüenza, què està passant aquí? I a partir d'aquí els jugadors, evidentment, quan veuen que s'han equivocat de lloc, ells ràpid surten d'allà i marxen. Sí,
sí. En aquest context, tornem a escoltar, perquè jo crec que encara fa més por.
Sí, bueno, yo creo que, ya te digo, es mi sensación desde... Mi sensación de
poder. Qui crida?
Sabem qui cridava.
No, sí. Era evidentment, entren a la sala de premsa. Els jugadors que es van disfressar són Piqué, sí, Alves, sí. Neymar, Jordi Alba, Suárez, Bartra, Adriano, Rakitic i Munir. Però en aquella sala de premsa principalment entra Neymar, Bartra, Adriano i Piqué.
Sí, sí.
I Jordi Alba. Sí. I surten de seguida. Què va passar? Els grandíssims caps de premsa...
Hi ha berridos.
No, està ben fet el crit, eh? Hi ha d'anar a Hollywood amb una pel·lícula de terror.
La gent es va espantar perquè al principi la cara de Luz Monzón era què està passant aquí? Vam pensar que hi havia un assassinat. Va ser bastant còmic. Clar, els grandíssims caps de premsa en aquell moment, José Manuel Lázaro, gran amic del programa, i Xavi Huarte, ells van començar a veure que els jugadors s'estaven disfressant i van dir, ostres, això té pinta que es pot liar, però bueno, per sort ens hem assegurat que els entrenadors hi han parlat, bueno, tranquils, tal. El que no sabia ningú ni els propis jugadors, perquè no era la intenció, és que es trobarien algú. Dit això, i això Xavi Torres ho avançava, es va rectificar de seguida. Van emetre una nota directa, tant els responsables de premsa, Xavi Huarte, José Manuel Lázaro i el propi capità Andrés Iniesta.
I què poses en aquella nota? És un moment ridícul.
Andrés Iniesta, van trucar, Andrés Iniesta.
Hombre, Andrés, què tal?
Que me sabia molt mal i que...
Pues que a més van deixar el lavabo ple de sang i el vestidor.
Informació.
Això no m'agrada.
Informació. Va sortir a totes les cadenes. Va sortir el desastre que havien provocat els jugadors, tot tintat de sang, les parets... Pel que tinc entès, l'última persona que va sortir d'allà m'ha explicat que és veritat que el vestidor no estava com la casa de Presley quan venen convidats, és veritat, però ni molt menys aquell vestidor estava com van sortir després les imatges a televisió.
Sí,
és a dir, que en aquest cas...
Llavors, aquí què va passar?
Jo crec que a l'hora de gravar com va quedar el vestidor, algú va manipular per exagerar el que havia passat.
El problema va ser essencialment que sortissin quan hi havia un jugador del Getafe fent les declaracions després d'una derrota.
Exacte.
Perquè si el Barça hagués perdut, no hi hagués hagut...
O sigui, que es va voler exagerar una mica el reportatge, no?
Sí, bueno, había que hacerlo. Teníamos Alfredo Duro.
Sobretot...
mira, Piqué ha retuitejat la reacció d'Alfredo Duro, que és molt divertida, ja la posareu.
Que Halloween.
Que Halloween. Per cert, una anècdota.
Sí.
Bueno, una anècdota, no, però...
No, no. Al carrer. Recordeu? És que esta és aquí, és a Getafe fer lo que està de gana.
Alfredo Duro.
Hosti, quin susto.
Us en recordeu de què anava disfressat Dani Alves? Ahí lo dejo.
És que hi ha una altra anècdota molt ràpida abans d'acabar,
Ens queden dos minuts.
Passa això a Getafe.
Mireu a Google, mireu a Google les
dispreses. Sí, em sona.
Passa això a Getafe.
I així ens està.
Ens anem corrents a la terminal corporativa de Madrid per tornar a Barcelona. El càmera Ignasi Martín i servidor anem de pressa per intentar que no ens esperin a nosaltres. L'Ignasi passa el control, jo passo el control, em fan l'anàlisi de manipulació de pólvora, que et posen una
manipulació de pólvora.
I em diuen, tu, aquí quieto, que has salido, que has manipulado pólvora recientemente. Sentado aquí.
Ay, Garcenete.
Quina vergonya, tal. Passa Luis Enrique. Hombre!
Que ya l'has liado, ¿no?
Hombre, y ahora que te pillaras,
venga,
macho.
Venga, por fin te han trincao.
Passa gran Juan Carlos Unzué y em diu, hombre, es que, macho, y ahora, gracias a Madrid, que hay buena gente de seguridad, porque tú llevas tiempo ya siendo sospechoso. Tothom fotent-me broncas.
I va passar Alves.
Passa Dani Alves, el trinquen com jo allà. També dona positiu. Passa Ter Stegen, positiu. Passa Vermaelen, positiu. I estem els quatre allà, Ter Stegen i jo, i Vermaelen sense disfressa, Dani Alves vestit de pres, al costat
nostre. Dani Alves de pres.
Dient que me detengan, que me detengan.
Sí, pues
mira,
va
bromes, mira. Sí, sí. I al final vam acabar pujant a l'avió la i els jugadors baixen tots vestits a... Evidentment, i deixem recalcar això, tant el Barça com Andrés Iniesta van emetre el dia següent unes disculpes al departament de premsa del Getafe i a tota la institució perquè no sabien que això acabaria així.
Molt bona anècdota formal. Sí, un aplaudiment, Ferran de Polo, Xavi Torres, moltíssimes gràcies.
Adeu.
Ara tornem.
Estuve limpiando con Silip Van.
Torrons Vicenç us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Segurament superem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el festiu 1 de novembre per fer realitat les teves idees. Les botigues de Sabadell i Badalona romandran tancades.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
De vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol estar amb tu, i és que al final és com si estiguessis fora del seu abast. O no? A IKEA abaixem els preus dels productes més populars i dels nostres serveis de transport. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Per donar-nos un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Auser. Concessionaris oficials Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o auser.com.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra,
són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos,
i a més te les instal·lem.
La Mallorquina, t'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
RAC 1. Tots som u.
És dels meus moments preferits de la tarda, quan saludem l'Anna Ballonesta, amb tot a punt, no, Anna?
Ah, sí, sí, sempre tot a punt. Mireu què passa per aquí, ve l'Anabel corrents per aquí amb els papers.
Porta un dia de Halloween.
Expliquem el making of, no passa res, aquí fem un canvi de cadira.
Què vols que expliquem?
Fem un canvi de sessions d'ordinador.
Sí, jo sóc una mica despistada, llavors em deixo un programa obert al meu ordinador, que aleshores si me'l deixo obert amb el meu no el puc obrir aquí l'estudi.
Perquè algú que treballa amb tecnologia punta no permet que si en un ordinador tens obert una cosa, a l'altra també li tinguis obert.
I ja està, mira, tot arreglat.
Hòstia, quin guió gruixut més que el nostre.
Què expliques avui? Què expliques?
Home, doncs estarem molt pendents de si hi ha novetats o no. A veure, creiem que per les hores que són ja no n'hi haurà sobre la investidura.
Ah, sí, de Pedro Sánchez.
Sí.
De mi presi.
De tu presi.
Com està?
Oh, doncs pinta que la cosa potser es podria accelerar més del que ens havíem imaginat.
El Wally Puigdemont és del Puigdewally, que al final votarà o no? Perquè això és el que m'interessa a mi,
Home, doncs després de la trobada d'ahir entre Santos Cerdán i Carles Puigdemont a Brussel·les, sembla que tot s'ha accelerat.
M'imagino que després del programa, castanyada, no,
home,
no Halloween. No,
no, no.
Oi, Halloween, no, disfresses?
No, no estic gaire jo per disfresses.
Pues la Maria Chinchó sí que fa una festa de Halloween. Sí? I
que t'ha convidat?
No, però he vist la mostra que ha fet de la disfressa i espero que el dijous la comenti àmpliament perquè darà mucho que hablar.
Vaja, doncs...